Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Parlarem ara d'una festa, d'un festival o d'un mega acte, ja no sé com dir-li amb això, que tindrà lloc el cap de setmana vinent. És la 16a edició del Bijaç, que se celebra el 7, 8 i 9 de juliol. El Bijaç s'organitza per l'Acadèmia de Tastavins Penedès i artistes jazzístics de reconegut prestigi internacional com Marcus Miller, Candace Springs i José James maridaran amb una fira amb els millors vins i escumosos del Penedès. Avui tenim per parlar de tot això el Max Margalef i el Carles Ocaña. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Aviam, digueu-me els vostres càrrecs. Un és el president artístic o director artístic.
Sí, soc Carles Ocaña, el director artístic del Bijaç.
Perfecte. I Max Margalef, president...
Sí, president de l'Acadèmia Tastavins Penedès. Sí.
Cadascú ve amb el seu sector aquí.
Ah, això mateix. Bé, tot i que tots dos formem part de la Junta de l'Acadèmia Tastavins Penedès, que és qui des de l'any 2007 organitza el Bijaç.
16a edició. Això són ja bastantes. Durant aquest temps, com heu anat veient l'evolució del Bijaç? Quina diríeu que ha sigut la trajectòria, el recorregut, o què destacaríeu de tot això?
Bé, el que destacaríem des de l'Acadèmia Tastavins és que el Bijaç és l'esdeveniment totalment consolidat, amb aquesta 16a edició, on sobretot el que fem és posar en valor els nostres pilars, no? Que són doncs, el territori, el producte que fem aquí al Penedès, i com volem transmetre la qualitat d'aquests productes, d'aquests vins, d'aquests escumosos, d'aquests caves, cap a fora del nostre territori per fer venir a tot el públic possible a conèixer el Penedès, a tastar els nostres productes, que són la nostra raó de ser, i, com no, doncs, amb un enfoc per captar un tipus de permet que digui la paraula client, dels nostres productes, un tipus de públic que marida perfectament el món del vi amb el millor jazz a nivell mundial. Que aquí en Carles també és un dels fundadors i sempre, doncs, sempre ha aportat moltes idees i sempre, doncs, ha fet maridar els millors vins i caves amb el millor jazz, repeteixo, a nivell mundial. Les dues coses, tant els productes de la nostra terra com el jazz.
Anem a tops. Si no és el millor, no ho portem.
És que ens caracteritzem precisament per això. És un esdeveniment on tothom, tot el públic que ve, sempre valora molt el concepte de la qualitat, que és el Penedès, és el nostre ADN.
Fem un repàs de tot el que hi haurà aquests dies. Comencem per la part dels vins i els caves. Quants cellers podrem trobar aquest any?
Sí, mira, trobarem 20 cellers. Aleshores, doncs, hi haurà una múltiple oferta. A part de, ja ho parlarem després, però a part de l'arrencada, de la traca d'inici, que és l'Enojazz, que és un esdeveniment molt maco, que després ja en parlarem, i estaran a la mateixa ubicació, estaran doncs, aquí a Rambla Nostra Senyora, en un espai on també tindrem, perquè molt públic ens demanava que també pogués tenir alguna cosa per picar, que no sols fos el
sí, perquè si no es fa una mica...
Hi haurà tres punts, on doncs, també es podrà degustar doncs, diferents coses, no? A part d'això, doncs, vaja, la ubicació de la fira serà la mateixa de sempre. Recordo quan l'Acadèmia Tastavins va fer la proposta de tallar la carretera, de tallar doncs, aquest espai tan emblemàtic de Vilafranca. I vaja, de fet, estem molt contents perquè sembla que això doncs, enguany tindrà una continuïtat i això que vam iniciar, doncs, la Festa Major es podrà dur a terme també doncs, amb aquest espai. No? I això, mira, és una bona notícia perquè és un espai que es pot controlar molt bé, es pot organitzar molt bé i té molt bons accessos i vaja, doncs, pots aparcar el vehicle per tothom que ve de fora, doncs, també al ser cèntric, doncs, a les afores doncs, es pot aparcar correctament.
Hi ha alguna novetat, alguna cosa que vulguis destacar?
Home, doncs sí, mira, nosaltres tenim dues novetats importants aquest any, no? Que ara doncs, en Carles ens les explicarà millor, no? Però és en el nostre compromís també de... jo inclús et diria tres, no? Perquè amb el nostre compromís de donar entrada, de donar accés a joves talents, a nous valors musicals del nostre territori, no? Doncs enguany en Carles va estar parlant amb l'ESMUC, amb l'Escola de
sí,
Música...
Sí, vam arribar a un acord d'acord amb l'Escola Superior de Música de Catalunya perquè dos dels concerts de final de màster de jazz que fan a l'ESMUC doncs es fessin aquí al Bijaz.
Ostres,
perquè, sí, perquè volien contribuir amb la seva aposta per al Bijaz i fer una col·laboració, que en principi serà per aquest any, però que bueno, ens agradaria que tingués continuïtat, de que tots els concerts de final de màster de jazz de l'ESMUC es fessin dins dels actes del Bijaz.
Que xulo, molt
sí,
bé.
Sí, a més això ho farem en un espai, en un nou espai, que són els jardins del Centre de Dia de Jaume Nicolàs, la Casa Bec, crec que es diu, no? Que és un espai molt maco, molt emblemàtic, i Pinay ha tingut, doncs, hem tingut doncs, la sort i hem tingut el plaer de que ens cedeixin aquest espai per fer aquest concert que serà, vaja, estem parlant de joves valors de la música catalana, no? A part d'això, tenim un altre nou espai on, doncs, a part de, a més del tema musical, que és un enfoc diferent i que en Carles va batejar com el Bee of Jazz, tenim inclús un nou concepte de Bee Jazz, és el Bee of Jazz, amb música electrònica, però amb música electrònica sense estridència, que enllaci perfectament amb el món del vi i els escumosos, doncs, això serà en el marc del Claustre dels Trinitaris. Es farà en format de nit, quan s'acaba la fira, doncs s'obre aquest espai. I en aquest espai nosaltres sempre hem tingut una idea que és fer participar i fer introduir doncs, en el consum responsable dels nostres productes amb la gent jove, i no tan jove també, no? Es pot passar una nit fantàstica escoltant música molt bona amb un combinat on a la base siguin els vins o els caves, on no siguin destil·lats, no? I aquí, doncs, la veritat, s'ha preparat un ventall, una carta de diferents combinats. Aquest espai és l'espai Vall Formosa. Vall Formosa és qui durà a terme doncs, aquesta experiència i tenim moltes... vaja, ens fa molta il·lusió aquest nou espai. I amb aquest nou concepte, no? Un concepte de nit, on doncs, podràs tastar un combinat... permeteu que faci un símil, encara que no ho sigui, no? Imagina't de fer un mojito, però amb vi, o amb cava, o no sé, begudes d'aquestes.
Molt interessant,
és molt interessant, sí. I musicalment també serà molt interessant.
Sí, són concerts en directe de música electrònica, cada divendres i dissabte, i després s'acabarà amb un set de DJs fins a les 3.
Molt diferent, doncs, del que estem acostumats, o sigui que hi ha ganes...
Va orientat a nous públics.
Exacte, ganes de veure-ho ja.
I hi ha un tercer, que encara que no sigui novetat, vull repetir-ho perquè moltes persones, molta gent no ho coneix, no? Hi ha l'arrencada, hi ha l'arrencada del Bijaz, que és dijous a les 9 del vespre, a Jaume I, on ja de fa uns anys nosaltres vam voler i vam demanar a l'Escola de Música de Vilafranca doncs que actuessin amb la seva Big Band, el Bijaz, però no una col·laboració, no, els contractem, perquè ja són molt bons. L'Escola de Música de Vilafranca ja té una qualitat important i nosaltres, en Carles, com a director artístic, els contracta perquè actuïn en el Bijaz, en un espai on canten, on toquen i actuen primers espases a nivell mundial. I a mi també els fa molta il·lusió i també crec que això ajuda a que tot el professorat, doncs, els motivi encara més per poder actuar en aquest lloc. I aquí fem un tast, és el tast més gran que es fa en el territori, un tast que supera les 300 i pico persones, a Jaume I, és molt maco, és una experiència molt maca, i on es mariden uns vins de la família Torres, aquest any, aprofitant que és el 60è aniversari de Jean León, es farà un maridatge entre tres vins de Jean León amb tres peces musicals, acompanyats també d'un...
Un gran trompetista, que és el David Pastor, que ve com a convidat especial. Cada any convidem a un gran artista que forma part de la Big Mac com a convidat especial.
Que xulo. Anem a passar, doncs. Entrem ja en tema músics, en tema cap de cartells i artistes. Carles, explica'ns una mica com vau fer l'elecció aquest any, quins són els més destacats, quins no ens podem perdre...
Bé, doncs sempre partim del headliner, que es diu, que és l'artista principal, el que és més difícil d'aconseguir, el més sol·licitat i el que té més prestigi. I aquest any vaig apostar per portar el Marcus Miller, que és un baixista icònic, que ja va estar el 2010, va tenir una gran acceptació, i aquest any està fent una gira pels millors festivals d'Europa, i ha sigut molt difícil portar-ho, van ser negociacions de diversos mesos, però bueno, al final ho hem aconseguit i estem molt contents de que ens pugui tornar a visitar, i de fet hi ha molta resposta positiva sobre aquest concert que tindrem diumenge per cloure el Bijaz. I després també m'agradaria fer esment als dos concerts de divendres. Divendres tindrem a les 9 un productor i teclista que és l'Alpha Mist, que és de la nova escena del jazz britànic, que combina molt el que és l'R&B, drum and bass, amb el jazz, i està enfocat molt amb el nou jazz, a les noves generacions, no? Perquè sempre m'ha agradat fer mirar el jazz endavant i aportar nous públics, gent jove, i aquest és un conjunt, bueno, l'Alpha Mist és un músic que està portant molta gent jove al món del jazz. I després de les 11, José James, que també és un altre fantàstic vocalista de Minneapolis, que ha fet un projecte també dedicat a una cantant del New Soul, com és l'Erika Badu, i que, bueno, jo crec que qui no hagi vist a José James no se'l pot perdre, perquè en directe és brutal.
I tot això, recordeu que gratuïtament. Sí. És que és el millor potser de tots aquests artistes, no? Que normalment estan la gent que els deu anar seguint a pagar unes entrades bastant elevades.
El més comentat a Instagram, als posts que fiquem, és quan val el concert, on podem comprar les entrades. I, bueno, la resposta sempre és la mateixa, no?
És que és una curiositat que ens trobem cada any. Molta gent de fora, i també d'altres països, quan veuen el cartell, que aquest any el van voler anunciar abans, perquè estem parlant de... A nivell festival, estem parlant d'un dels festivals potents, diria que a nivell europeu, I tenim moltes consultes de fora. I ens diuen, molt bé, volem comprar entrada. No, miri, l'entrada... El que li demanem és que vostè vingui a la fira, consumeixi, tasti i conegui uns vins o uns caves del Penedès, i allà tindrà l'opció de poder accedir en aquest espai si hi ha lloc. Però, escolti'm, que no li cobrem una entrada només per aquest. I no s'ho creuen. És increïble, però, esclar, quan portem gent de primer nivell, estan acostumats a pagar, a tenir un cost important, per aquests concerts. Sí, sí.
Sí, sí. Vale, fem un repàs abans d'acabar amb els últims detalls, també de les cates, els tastos que es fan. Hem fet també una mica d'espais i on podem trobar els diferents tastos.
Sí, mira, nosaltres enguany també doncs, cal agrair amb l'acord que ja vam arribar en el seu dia amb la societat principal, amb el casal, i els tastos es fan en aquest lloc tan espectacular, tan maco, també amb molta comoditat, molt espaiat, amb aire condicionat, i on doncs, es fan els tastos, que és el casal, la sala del teatre del casal. Per nosaltres és un lloc que coneixem i és habitual, però tothom que ve de fora queda també doncs, sorprès i quan els expliquem que és un teatre de fusta, no? que estem parlant d'una construcció de molts anys i que vaja, quan ho veuen, la gent al·lucina. I aquí doncs, es faran 11 tastos en els diferents horaris. Ja estan a la venda a la nostra web. Hi ha diferents tastos cada dia. A part d'això, doncs, també fem l'Enojazz el dijous, on fem aquest tast d'aquests tres vins de Jean León. I a part també de l'espai dels Trinitaris, on es podran degustar aquestes combinacions, doncs, com no, tindrem la fira on amb tots aquests elaboradors, jo crec que és un dels punts forts, no, d'aquest esdeveniment, que és que pots parlar amb l'elaborador, et pot explicar amb el tast dels vins i caves que serveixen, no?
Perfecte. Doncs, si us sembla, fem un repàs de la programació dels 3 dies oficialment, però 4, perquè ja hem dit que el dijous ja hi ha alguna cosa. El dijous, a l'escenari principal, a la plaça Jaume I, a les 9, amb aquest Enojazz, amb el concert de la Big Band de l'Escola de Música, amb David Pastor com a convidat especial.
Perfecte.
Divendres 7, el voleu fer vosaltres, el repàs? O
sí,
segueixo,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí. Continuo.
Segueixo, així, ho faig jo, eh?
Continuo jo?
Com vulguis, sí.
Vinga, doncs divendres, el que hem comentat abans, doble concert, a les 9 amb Alpha Mist i a les 11 amb José James, que presenta el projecte On and On, José James 5, Erika Badu.
Ho està fent de memòria, el Carles?
Sí. Després dissabte, a les 9, un gran bateria, Eric Juliana, que és un concert molt especial, que els que estan més introduïts al jazz ja sap de qui parlo i estan molt ansiosos de veure aquest concert. I a les 11, una gran vocalista i pianista de Nashville, com és la Candace Springs, que ve en format de trio, i el trio és tot femení, íntegrament femení. també serà molt.
Estem parlant, crec, de l'artista de capçalera del Blue Note de Nova York, oi?
Sí, exacte. I diumenge tanquem el festival en concert únic a les 10 del vespre amb Marcus Miller, el gran baixista Marcus Miller. Per altra banda, tenim el cicle Elles i el Jazz. Divendres, concert a les 8 amb la pianista Mar Serra Group, i que ens presenta el seu projecte Vivid. Dissabte, la gran trompetista Alba Careta, que ens presentarà el seu últim projecte Teia, i que l'Alba Careta l'acaben de donar un premi a l'artista revelació, el premi Alicia, la setmana passada. Estan molt contents, i ella també, que estigui al Bijaz. I per acabar, el diumenge tindrem a la trombonista Alba Pujal, que també ha gravat un disc, que el presentarà al Bijaz, que es diu Apologia. I a part, al nou espai, els Trinitaris, divendres tindrem el concert de Jolly Dumper, i dissabte un concert que recomano especialment, que és d'un duo de Barcelona, que es diu, bueno, de l'Alt Empordà, perdó, que es diu Vino, que és de lo més fort que s'està fent en música electrònica aquí a Catalunya.
Déu-n'hi-do, propostes per totes hores, per tots els gustos, i moltes novetats, molta gent premiada també, un cartell que no us podeu veure, que podeu trobar també a la web per si no us heu quedat amb tota la informació. Abans d'acomiadar-nos, volia també parlar una miqueta del cicle aquest d'Elles i el Jazz, perquè és important que hi hagi aquest espai especial.
Mira, aquest espai se'm va ocórrer crear-lo el 2015, perquè a mi m'agrada que les dones facin projectes propis, però no n'hi havia gaires. Jo sempre, la meva prioritat és la qualitat, no? I volia que les artistes catalanes tinguessin un espai específic per poder presentar els seus projectes, que són molts i molt variats, no? I la veritat és que des del 2015 ha tingut una acceptació molt, molt gran, no? I moltes artistes catalanes, pues, rebem la seva proposta per poder participar dintre d'aquest cicle, que ja s'ha conformat com un dels cicles catalans de música de dones en el jazz, no?
De fet, quan ho vam comentar, però nosaltres estem molt agraïts i tenim la sort del recolzament tant de la Deo Penedès com la Deo Cava, i a la Deo Cava aquesta idea li va encaixar molt bé, sí. I l'espai dels Claustres de Sant Francesc és l'espai Deo Cava, i segueix havent aquesta aposta important que encaixa perfectament aquest espai tan maco, tan emblemàtic, tan romàntic que tenim a Vilafranca, amb aquest cicle de músiques, de dones del món del jazz, no? De vegades em pregunten, escolta'm, i això no heu pensat en canviar-ho i tal? És que és una realitat, i fixeu-vos que en el cartell potser fa anys costava més trobar, doncs, artistes de primer nivell per actuar, doncs, en l'escenari de Jaume I, però ara és un tema que també venen dones com homes, no? Vull dir, gràcies a Déu tot això ha evolucionat, i més que ha d'evolucionar encara, però seguim fent aquesta aposta. A més, ara, doncs, amb aquesta aposta que encara es va proposar també per joves talents, per joves valors, que també hem anat fent aquests altres espais.
Perfecte. Ens queda ja poc temps. No sé si ens hem deixat de comentar alguna cosa, hem repassat una mica de tot. Voleu...
Home, jo el que voldria dir en nom de l'Acadèmia d'Estavins és que per nosaltres és un veritable plaer organitzar, doncs, aquest esdeveniment. Tot això ho fem pel Penedès, ho fem pel territori, ho fem pels cellers i les caves del Penedès. Agraïm molt a tota la hostaleria, a tota la restauració, a tots els hotels, a totes les cases rurals del Penedès, a tota la restauració de Vilafranca, l'esforç que fan, doncs, per oferir una oferta de qualitat amb tots els visitants que venen, que estem parlant de milers. Venen milers de persones, i això fa que tothom, que molta gent de fora, conegui el nostre territori, conegui els nostres productes, i sobretot que associin Vilafranca, que associin el Penedès amb la qualitat, tant a nivell dels vins, de caves, com també musicalment.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Max Margalef i Carles Ocaña. Ja ho sabeu, si voleu comprar entrades pels tastos, consultar la informació, doncs bijazpenedès.com o a les xarxes socials. I res, ens veiem pel Bijaz. Bon Bijaz a tothom.
Gràcies, ens veiem al Bijaz.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passem ara al segon flaix informatiu del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 11:15 del matí i a aquesta hora encetem un nou repàs a les notícies en aquest flaix del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Vilafranca està entre els 8 municipis que debaten el rol dels ajuntaments com a agents orientadors. En el marc del programa Excel·lents Escoles que Inspiren, una iniciativa impulsada per la Fundació Bertelsmann, la Fundació Empieza por Educar i amb la col·laboració de JP Morgan, Vilafranca, juntament amb Terrassa, Viladecans, Tarragona, Granollers, Castellà, del Vallès, Lleida i Girona, conformen el nucli inicial d'un grup de treball que busca aprofundir en el paper dels ajuntaments a l'hora d'oferir una orientació acadèmica i professional de qualitat. Vilafranca ha estat la seu d'aquest dimarts d'una reunió d'aquest grup de treball amb el lema "El rol dels municipis com a agent orientador clau del sistema educatiu". El grup està constituït per membres d'equips tècnics municipals de les àrees d'educació, joventut, promoció econòmica i inserció laboral de tots aquests ajuntaments. La nova regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu, ha estat l'encarregada de dur a terme la cloenda de la jornada, tot agraint i satisfeta que Vilafranca hagi estat la seu d'aquesta segona jornada. L'objectiu d'aquest projecte és ajudar els centres educatius a elevar l'orientació a un nivell estratègic dins del centre per oferir una orientació de qualitat als estudiants. Així mateix, el programa apropa el món educatiu al món laboral mitjançant visites a empreses i xerrades sota la marca específica d'Empreses que Inspiren. Ja són a la venda les entrades pel Festival de Música del Baix Penedès i el cicle Nits al Castell. Hi ha programats 9 concerts, del 5 d'agost al 2 de setembre. Ja són a la venda les localitats per 2 dels grans esdeveniments musicals de l'estiu a Calafell, el Festival de Música del Baix Penedès i el cicle Nits al Castell. Seran 9 concerts que se celebraran entre el 6 d'agost i el 8 de setembre, amb intèrprets i programes d'autèntic nivell i localitats de preus populars, de 7 a 10 euros. La tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament, Mònica Atrapat, explica que totes dues programacions tornaran a portar programes i intèrprets molt bons. I sempre, afegeix, amb preus autènticament populars per posar el gaudi per la música a l'abast de tots els públics. Pau Bargalló, escollit MVP de l'Hockey Lliga. El sadorninenc Pau Bargalló ha estat designat com a millor jugador de l'Hockey Lliga 2022-2023, en un curs on ha guanyat la Parlem Hockey Lliga i la Copa del Rei amb el Barça. Es tracta de la quarta vegada que el sadorninenc s'alça amb aquest guardó, que ja va aconseguir la temporada 16-17, 18-19 i a la 19-20, essent l'únic jugador que n'acumula tants guardons. Bargalló, que revalida títol, n'agafa el relleu d'Àlex Rodríguez i suma aquest quart guardó individual gràcies als 56 gols i 46 assistències en 33 partits de fase regular i play-off. Amb aquest reconeixement, Bargalló es distancia en la llista dels sadorninencs més premiats, per davant del seu germà, en Jordi, MVP de la temporada 15-16 i també de la 12-13, Omar Gual, distingit també en dues temporades més, la 2009-2010 i la 2010-2011. L'Ajuntament de Torrelles de Foix lamenta que Educació no autoritzi l'ampliació de la llar municipal d'infants. L'Ajuntament de Torrelles ha rebut aquesta setmana una comunicació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en què s'informa que no atendrà la petició del municipi d'ampliar temporalment la llar d'infants municipal al Foix. El centre disposa de 13 places i pel proper curs 23-24 s'havien rebut un total de 31 sol·licituds. Aquesta decisió deixarà un total de 18 nens i nenes del municipi sense possibilitat possibilitat d'accedir a una plaça a la llar d'infants. L'Ajuntament vol expressar el seu profund malestar per la manca de sensibilitat i coherència del Departament d'Educació i seguirà treballant per tal de reclamar i assolir una solució a les famílies que no podran escolaritzar els seus fills al municipi. Per l'alcalde de Torrelles, Sergi Vallès, és incomprensible que el mateix Departament d'Educació, que el curs passat va impulsar la gratuïtat D2, es destengui ara d'aquesta decisió que ha motivat l'increment de sol·licituds per part de les famílies.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen 6 minuts de 11:15 i és el moment de parlar del món laboral. I això no ho faig sola, perquè no en sabria gaire, sinó que ho faig amb el Miquel Rosó, assessor laboralista. Bon dia, Miquel.
Hola, molt bon dia.
Com va això? A mi m'has portat aquí moltes notícies, molta cosa, hi ha material avui.
Sí, bueno, m'he portat el més destacat d'aquest mes de juny. I entre aquestes figures, doncs, bueno, he portat que considera que era important, doncs, destacar el tema de que el govern rescata i aprova els 3 permisos per cura de fills i familiars i convivents que en principi es van aturar per al tema de les eleccions i que ara ho han tornat a rescatar. Bueno, i aquests permisos, ja, alguns d'ells ja entren en vigor a partir d'avui. Vale? Volia comentar aquests temes. Després també portava el tema de les famoses onades de calor i si el treballador té dret a paralitzar la seva feina. I després, si sí, podem parlar una mica de la proposta de Sumar de reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja de cara a l'any vinent. Bueno, són temes que són el més destacat d'aquest any. I si ens sobra temps, parlem d'una sentència que he portat, que és efectes il·lustratius, doncs, bueno, fa gràcia, no?
Perfecte, doncs comencem amb aquesta dels permisos per cures.
Doncs sí, mira, aquests permisos consisteixen, per una banda, val, a un permís retribuït de 5 dies per a utilitzar en cas d'accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica de membres de la unitat familiar, no? I aquest permís, doncs, bueno, molts d'aquests permisos antigament no estaven o havien, que eren retribuïts, però mira, d'una manera no millor 2 dies. No? I amb això, doncs, bueno, avancem una mica més de cara a una conciliació real i efectiva entre els temes de la feina, no?, i els temes personals dels propis treballadors. Després tenim un altre permís retribuït també per força major, que és de 4 dies l'any. I aquest permís, concretament, permetria que molts pares i mares, doncs, poguessin també absentir, no tenir que anar a treballar, mal, per exemple, quan un fill o un nen ha tingut una mala nit o no s'ha trobat bé, cosa que ara, doncs, molts d'aquests permisos encara no estaven, no? I potser sí que tenies dret de no anar a treballar, però l'empresa et podria demanar que ho recuperessis.
Exacte.
Mal, amb el risc també de que considerin que és una absència injustificada i el perill de que poguessin incórrer, doncs, en un tema d'una falta greu o una falta lleu en el lloc de treball.
Quins familiars entrarien en aquest?
Aquí ja entren pràcticament tots, ja entren fins i tot a pares, mares, val? Els fills, i després el que serien els avis, no?
Vale.
Aquí ja englobem a tots, ja, aquí.
Aquí hi ha la part aquesta que a vegades porta un conflicte, que és els sogres, no?
Clar, jo entenc que fins a segon grau, vale? I és vertical i horitzontal. Uh-huh. Vale? Aleshores, la unitat familiar es compon per, ho dic d'escala, avis, pares i fills. Val? Evidentment, si és la sogra, doncs, igualment, doncs, si no s'ho agafa, també tindria dret a agafar-s'ho la mare, si fos la seva sogra, però bueno, també suposo que seria el pare, no? Uh-huh. El que aniria a socórrer o a estar amb la seva mare, no? Però sí, són permisos que et dic que, bueno, de cara a una... Tots aquests permisos també s'ha de tenir en compte que Espanya també està obligada a acceptar o integrar la seva pròpia normativa normes que procedeixen de la d'Europa, europees, no? I es practiquen unes directives i Espanya cada cop també dintre de l'espai de la Unió Europea pues, ha d'anar adaptant la seva legislació d'acord amb aquestes normatives que surten a nivell europeu que solen ser molt més proteccionistes de cara als treballadors que el que estableix la pròpia llei espanyola i la Constitució espanyola.
És a dir, Europa és molt més permissiva.
Sí, més garantista de cara als drets dels treballadors, als immigrants, uh-huh. a les dones... Per exemple, també el tema de les empleades de llar també ha vingut també per una recomanació europea que fa fins 4 dies no podien estar cotitzant en una situació de l'atur. No? Pues, bueno, tenen unes normes que bueno, sempre són més garantistes i protegeixen més els treballadors que les que tenim aquí actualment.
Bueno, a poc a poc s'haurà d'anar...
Sí, i tant, i anem avançant, cada cop més. I després l'altre permís que també està pensat, que és el de les 8 setmanes, fins que el nen tingui 8 anys, que jo entenc que aquest és un permís que s'haurà de fer un cop a l'any, una setmana cada any fins que el menor tingui 8 anys, val? Que sembla ser que aquest permís està pensat més que res per les etapes d'adaptació dels nens a les escoles bressol o a les escoles, no? Uh-huh. El que aquí sí que està pendent, val, d'acabar de resoldre si aquest complement, val, o aquest permís, millor dit, val, el pagarà l'empresa o a l'INSS, val? Sembla ser tot apunta que ho pagarà l'INSS, no ho pagarà l'empresa, val? Però s'ha d'acabar de determinar. I aquest permís pues, bueno, també és una cosa bastant molt més positiva perquè tots aquells que han tingut fills, evidentment, saben que adaptar les adaptacions a les escoles pues, a vegades no resulten fàcils ni per ells, ni pels petits, ni pels adults. No? Uh-huh. I bueno, tots aquests permisos, pues, bueno, pues, fins ara que no estaven, pues, millor que recolleixin a la llei i protegeixin i garantitzin una eficaç conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors.
Aquesta tenia entès que era fins als 12 anys o pot ser que sigui una
altra
setmana?
No, els 12 anys són permisos que tu tens per guarda i custòdia.
Vale.
Vale? Que aquests permisos, per exemple, et permeten fins que l'any té 12 anys a reduir-te la jornada, entre o la meitat, i un, és a dir, entre 20 i 30 hores a la setmana et pots reduir, pots treballar de 20 a 30 hores, d'acord? Vale? I això està permès fins que el nen té 12 anys.
I pots combinar les dues?
Sí, es podrà, sí. D'acord,
vale, no són excloents.
No, una cosa és un permís retribuït i una altra cosa és una reducció de jornada uh-huh. per qüestió de guarda legal del menor, d'acord? Vale? Que són completament diferents perquè la guarda legal, evidentment, quan tu demanes aquest dret, la reducció que te fiques de la jornada, l'empresa te la redueix de sou. No obstant, hem de recordar que en cas que hi hagués un acomiadament, la treballadora no se li tindria en compte el sou d'aquesta reducció de jornada, sinó el sou que venia percebent abans d'aquesta reducció de jornada.
Important tenir-ho en compte, doncs.
Sí, 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 i tant.
Perquè segur que aquesta hi ha empreses que diuen... Ah, mira.
Alguns la colen, segur. Sí, sí. I després també la teníem l'altre tema també, que no és tant de permisos, bueno, no és tant de consellers familiars, però sí que hi havia molts dubtes de cara que s'està canviant molt el sistema d'establir parelles, que antigament doncs, era molt més... La gent acostumava més a casar-se, i ara com està més de moda el tema de fer o constituir parella de fet, mal, doncs ara també ens dona tots aquells que ens constitueixin com a parelles de fet i es faci a través d'un registre públic, és a dir, a la notaria, i de la notaria ho passin al registre de l'Ajuntament, que correspon per municipi, doncs també tens dret a disfrutar 15 dies de matrimoni uh-huh. doncs per haver fet parella de fet. Que, mira, te'n pots anar quasi com de lluna de mel, mal, i de la mateixa forma, cosa que abans no estava aquest dret. Només era per cònjuges, i per cònjuges només s'estableix en cas de matrimoni civil o eclesiàstic, no? I aquí ens tenien una mica abandonats, els que han fet, o els que són parelles de fet, no? Però vist que la gent jove, suposo, cada cop opta més per aquesta Clar. Via en lloc del matrimoni, doncs, bueno, doncs, han donat aquesta eficàcia i que, bueno, ho considerem tot el que siguin drets de cada treballador, ho considerem positius. Per les empreses no crec que els faci gaire gràcia, però, bueno, hauran de passar a parlar-ho, aquí no poden fer-hi res.
Exacte.
Passem a l'altre tema, si vols, que és el tema de les, si vols, el tema de les onades de calor. Val, aquí m'ha destacat que les empreses, totes les empreses, val, en aquest real decret que es van treure, val, això ja ve d'anys, no és nou, eh? Però sí que és cert que es veu que l'any passat van haver molta sinistralitat i molts morts en el tema de les onades de calor i estava comptat que eren l'any passat, el 2022, van morir quasi 6.000 persones a conseqüència de tants de calor. Aleshores, com a, per avenir aquesta situació, d'acord amb les fortes onades de calor que hem vingut registrant aquests últims dies, doncs, bueno, doncs s'ha anticipat la situació, no? I permeten ara, o bueno, volen obligar, sobretot, parar les feines de, a l'aire lliure quan hi hagin, sobretot el tema de les, dels avisos que són dels serveis de meteorologia, quan siguin avisos taronges o vermells. Uh-huh. Vale? És important destacar que la llei sempre ha protegit la llei, o l'article 4.2 dels treballadors obliga o té donar dret als treballadors, vale, que les empreses els protegeixin de forma eficaç, vale, i que les empreses tinguin un correcte pla de prevenció de riscos laborals. Aleshores, què passa? Que davant aquestes onades de calor les empreses poden o paralitzar l'obra en cas d'un risc imminent per la salut dels seus treballadors, o bé fer-los un canvi o per unes propostes o canviar-los els horaris, val? o posar-los reduccions de jornada. Uh-huh. Evidentment no és per totes les feines, perquè la llei estableix només per aquelles que el treballador només pot evitar fer aquella feina realment si posa un risc. Si l'empresa posa totes les eines o materials suficients o tècniques suficients perquè el treballador no tingui una onada de calor, doncs et tocarà treballar. Vale? El que sí que és cert que s'ha d'anar molt en compte, perquè això que diuen de, bueno, fa una onada de calor i me'n vaig a un treballador, no? M'ho invento, no? Que diu, bueno, m'han dit que estarem avui a 40 i no vaig a treballar, no. Jo no me la jugaria, val? Perquè és una interpretació que l'empresari pot entendre que això pot ser una falta injustificada greu. En cas de que hi hagi un risc o un perill a la teva salut o la teva vida, o hi hagi un risc imminent que impliqui un risc per la teva salut, el que jo recomano i tots els professionals recomanem és que directament o una de dos, policia i que aixequin acta, val? I en tot cas després avisar la inspecció de guàrdia. Quasi tots els centres o totes les inspeccions de totes les seus territorials i empreses de treball tenen inspeccions de guàrdia. Ara, clar, depèn on et trobis o el poble que et trobis, la inspecció entre que surt i arriba, doncs poden passar 3 hores.
Clar.
Val? Aleshores, jo sí que recomano, perquè és el que fa moltes vegades, que un atestat dels Mossos d'Esquadra o policia local es passa directament a la inspecció de treball, i la inspecció de treball després actua en conseqüència. Abans de dir, agafo i me'n vaig. Cuidado. Val? I en cas de fer això, doncs, bueno, tampoc no seria de menys que el treballador comuniqués o a través del seu WhatsApp o a través del correu electrònic, a conseqüència de la forta onada de calor, ell s'ha vist obligat a abandonar el lloc de feina per considerar que hi havia un risc imminent en la seva salut. Perquè si no ho fos així, l'empresa pot ser que actuï en conseqüències, val? I apliqui el reglament intern i el codi disciplinari. Val? I hem d'anar molt en cuidado. I a partir d'aquí, doncs, bueno, el tema aquí que jo trobo que és més complicat és la inspecció podrà estar totes aquestes hores fora, comprovant quines hores s'han de paralitzar o no s'han de paralitzar. Tots sabem que hi ha empresaris que s'ajusten a la legalitat i altres que estan més no s'ajusten massa o no estan massa d'acord amb aquestes normes. Doncs clar, els únics que poden fer el vetllar aquest compliment realment és l'inspecció de treball. Això veurem allà com acaba, perquè hi haurà empreses que sí ho compliran, altres que no, i bueno, els treballadors també s'han de defensar, perquè davant aquesta sinistralitat que ha hagut durant l'any 2022 doncs no ens fa presagiar que hi hagin canvis que puguin millorar o reduir aquesta sinistralitat que hi ha hagut durant l'any passat, i s'han de posar mesures que siguin bastant més greus i que les empreses també puguin ser sancionades en cas d'incompliment, no?
Un tema complicat de gestionar, perquè hi ha molts fronts oberts encara, potser.
Sí, hi ha molts fronts, depèn també del servei de prevenció de riscos laborals, totes les empreses tenen el servei de prevenció de riscos, quasi totes les empreses tindrien que comptar ja amb el servei de prevenció, la veritat és que no totes les empreses ho compten, sí que és cert que cada cop més, perquè cada cop que per anar a treballar per una contrata o per una subcontratista et demanen demanes el tema de prevenció de riscos laborals que tinguis actual, però clar, si el tècnic no et ve el dia que tu tens l'onada de calor, doncs també tens un problema, no?
Clar.
Aleshores, doncs, bueno, doncs s'hauran d'adaptar, i a Andalusia, per exemple, el que fan és reduir-se els torns. En lloc de treballar doncs, de matí i tarda, doncs, treballen a lo millor de 7 a 3, per dir alguna cosa, que és la jornada que suposadament fa menys calor. El que a mi me dius a Córdoba o a Sevilla a la 1 del migdia o a les 2 de la tarda, doncs, què vols que te digui? Mm. 40 graus dubto que estiguin al mes d'agost, però bueno.
Sí.
Serà complicat, no?
En cas d'això del canvi de la jornada, si el treballador no l'acceptés o hi hagués algun problema, passa a ser negligència del treballador, entenc.
Claro, és que un treballador, evidentment, una decisió unilateral el treballador sempre es pot oposar. Vale? Però l'empresari sempre té el deure de forçar-la. Val? Tinguem en compte que quasi sempre tots els treballadors tenen dret, val, a acceptar i impugnar. Uh-huh. Això és la norma. Decidir per ells, pues no lo hago, pues cuidado, perquè llavors també s'enfrenten a una desobediència, no només a una... No només a un fet d'aquell dia, no només t'enfrentes, per exemple, allò, a un abandono d'allò de treball, sinó també una desobediència clara, no? Jo tampoc no crec que hi hagi treballadors que realment, si la cosa, el temps no acompanya, no crec que diguin, no, jo em quedo.
Jo vaig, saps?, a passar calor. Perfecte.
I ara, si vols, parlem una mica també del tema de la proposta de sumar, que aquesta és de les més destacades, no?, que era de la intenció de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, que era intentar reduir de cada any que ve, no?, a la jornada laboral passada de 40 hores a 37 hores i mitja. Bueno, sembla ser que, evidentment, és una proposta que per molts treballadors, però, bueno, crec que encaixaria bastant, perquè aquesta proposta és molt ambiciosa, no només vol arribar fins a les 37 hores i mitja l'any que ve, sinó que pretén arribar a les 32 hores, val?, fins, sí, sí, vol arribar fins a les 32 hores setmanals, però no aquest any, no?, sinó progressivament. Eh? Uh-huh. Aleshores, doncs, bueno, això és un dilema, això crec que costarà bastant.
Sí.
Per què? Perquè avui dia sí que és cert que fa més de 300 anys, o fa més de 30 anys, que s'ha mantingut la mateixa jornada de 40 hores. Jo ho sé perquè molts pares sempre em deien que quan ells eren joves, els dissabtes eren laborals, només tenien un dia de festa. I, bueno, i això s'ha canviat, però clar, ens hem quedat estancats aquí, no?, les 40 hores. I sembla ser que per les hores que fan també els països de la Unió Europea, així com els països com Alemanya, surt que Espanya fa 300 hores més anuals que els alemanys, i després que treballem 150 hores més que els francesos, no? Però clar, tenen unes altres adaptacions horàries, i molts establiments tanquen a les 6, i aquí a les 6 molts s'obren a les 5. No? Llavors, això és més complicat. Jo aquí sí que tinc que dir o discrepar una mica, no? No és el mateix una empresa gran que té un múscul financer molt gran com per poder reduir i contractar més gent per cobrir aquestes hores, val? Però clar, una empresa petita que ja té bastanta dificultat per a tenir més treballadors, clar, que li obliguin a treballar menys hores pagant el mateix, doncs clar, moltes empreses això no ho acceptaran o no ho veuran bé, no? Reduir 37 i mitja, bueno, 37 i mitja, fins fa 4 dies els funcionaris treballen 37 hores i mitja. Mal, tampoc ho considero, i inclús, si no recordo ben bé quin, però sé que hi ha algun conveni col·lectiu que encara s'estableix la jornada completa 37 hores i mitja. Malament, no, però sí que és cert que, bueno, per la pràctica que tenim amb el món dels treballadors i empresaris, demandes i judicials, la majoria de treballadors realment no fan 8 hores al dia, fan entre 9 i 10. Mal? I cada cop les hores extres, abans es pagaven el doble del valor de l'hora ordinària. Ara molts convenis inclús les paguen al mateix preu de l'hora ordinària. Llavors, estem en un punt que, per un costat, la interpretació que fa la norma és prohibir les hores extres, en el fet de que si prohibeixo les hores extres, l'empresa tindrà més treballadors per arribar. Però, clar, una empresa, potser petita o mitjana, que li diguis a un treballador que acaba a les 6, que si es queda fins a les 7, li donaran, potser, pues, jo què sé, 25 euros l'hora, mal? Què prefereixes? El treballador aquest, no agafar-lo perquè l'empresa agafi un altre perquè vingui de 7 a 8? Clar. Qui te vindrà? Deixaràs una feina a temps complet per anar a una que te pagui una hora o dues al dia? És bastant complicat, no? De cara a una partida d'empresa. Les empreses grans ja imagino que tenen altres condicions o altres recursos per poder gestionar-ho, però clar, el de les hores extres, a Espanya se fan moltíssimes, i moltes empreses inclús no les regulen ni en els registres de jornada, o no es paguen el que es tenen que pagar, o van entrar al mateix sou, poques empreses les paguen amb negre, que això és la realitat.
O ja contractes de mitja jornada perquè n'acabis fent...
40 o 45, això és el més típic que hi ha.
Sí, 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 ens ho coneixem, això.
Però sí, és una proposta ambiciosa que, evidentment, a tothom li agradaria cobrar més i treballar menys hores, no? El temps realment és el que menys tens. I això és una mesura també de cara a fomentar més el tema de la no discriminació de la dona, perquè realment la dona, suposadament, és la que té menys temps lliure, entre homes i dones, qui disposa de menys temps lliure és la dona. Llavors és una mesura també enfocada perquè la dona, doncs, pugui arribar abans a casa o pugui estar més amb els seus fills o pugui fer, tingui més vida, no? Perquè molta gent, doncs, bueno, pots guanyar molta pasta, però si al final no tens temps per disfrutar-la d'aquest servei. No?
Exacte.
Doncs, bueno, doncs, aquestes són les opcions que marquen ara amb els de proposta de sumar, i suposo que algun vot trauran, evidentment.
I cada any entenc que s'anirà traient
sí,
el progressivament, diàleg per...
Sí, progressivament voldrien arribar fins a les 32 hores, que 32 hores ja és molt ambiciós, no? Però, bueno, amb el diàleg social, bueno, la patronal no crec que aquí vulgui negociar gaire, perquè s'ho posaran bastant. 30, és complicat.
32 hores és l'objectiu aquest del divendres festiu.
Sí.
Vale.
L'objectiu de cara a l'any que ve és baixar-les a 37,5 i de cara als propers anys, mal, a rebaixar-les fins a les 32, però ja et dic que ho trobo bastant complicat.
Molt utòpic.
Sí, més que res, ja et dic, també m'afecta una mica quina és la competitivitat i la producció que li pot perdre una empresa a l'hora de tenir menys treballadors, no?
I els canvis que suposaria el dia a dia, que moltes botigues segurament acabarien tancant abans,
claro.
Seria tot un canvi.
Clar, s'ha de tenir en compte també que els països europeus, pues, bueno, com a l'horari nocturn que tenen, o tenen, és que tenen un diferent horari. Mm. Matinen abans, treballen abans, sopen abans. És que nosaltres tenim un horari completament diferent amb ells. Llavors, comparar-te amb ells... No és el mateix la temperatura que fa a l'hivern aquí a les 6 de la tarda que la temperatura que et deu fer a Alemanya o a Dinamarca. Aleshores, clar, aquí tenim moltes més hores també de sol, és que és diferent. Aquí les onades de calor no les pateixen com nosaltres. Mm. Per això molts establiments aquí, en lloc d'obrir potser a les 4 de la tarda o les 3, obren també a partir de les 5. Inclús molts amplien el seu horari en el torn de nit. Sobretot en llocs, per exemple, de turisme. Un saló o qualsevol lloc d'així, hi hagi anat de per aquí, ja ho veus, que molts establiments, moltes botigues són a les 12 de la nit i estan a tope de gent.
Sí, sí.
I vas a les 10 o a les 3 de la tarda ni el tato. Mal. I això també per què? Perquè la calor i tot, doncs molta gent també acostuma també a sortir de nit. I ara què li faràs aquests? Que no pots contractar, que no, que 32 hores... Clar, també per ells la petita empresa és la que és sempre la més perjudicada. La gran empresa té recursos financers per treure gent a temps complet, a temps parcial. Però les empreses petites, realment... T'ha de tenir present que aquest any han pujat molt els costos de la seguretat social de les empreses. T'han posat el mecanisme d'integració generacional, que és el MEI, per contribuir al tema de les pensions. T'han posat també un increment de les bases de cotització, increments de l'SMI, que moltes empreses estan aguantant unes situacions que realment pues són, se les veuen i se les desitgen per tirar endavant. No? Aleshores, clar, aquestes coses de cara als treballadors molt bé, però també s'ha de pensar que Espanya és un país on molts treballadors treballen més en empreses petites i mitjanes que a grans companyies. Llavors, clar, tampoc no podem estar martiritzant els pocs empresaris o els empresaris que tenim, no? Perquè molts empresaris no són els típics que s'està sentat al sofà i els altres treballant, sinó que si el treballador treballa 8, l'empresari en fa 12. Llavors, clar, doncs, també s'ha de mirar una mica per ells, no? Què és el que necessiten.
Moltes coses també pendents de revisar. Qualsevol norma, qualsevol canvi acaba tenint 30.000
sí,
fronts.
Sí, perquè al final has d'optar per qui beneficies dels dos, no? O el treballador o l'empresari. Suposo que tens més vots si vas a defensar polítiques de cara del treballador que de l'empresari, no?
Tenim un minutet. Vols comentar el titular aquest de...
Sí, és molt bona. Sí, en aquest minut doncs, bueno, comento una sentència que m'ha fet gràcia, que és que un jutjat condena a la Generalitat i al Ministeri de Justícia a pagar-li a una funcionària 46.500 euros per una situació d'assetjament laboral. Això remunta a una situació que una funcionària va patir greus problemes va tenir sucessives baixes mèdiques per els rifirrafes que va haver-hi entre el magistrat i el lletrat de l'Administració de Justícia, que això va portar un molt mal rotllo, per dir-ho així, entre el propi jutjat. I aquesta treballadora va acabar tinguent una sentència per la qual li donaven la raó. I què passa? Que quan tens una sentència que t'adonen un assetjament laboral, es considera accident de treball, ja no és una malaltia comú. Uh-huh. Llavors va poder demanar per danys i perjudicis i el jutge li va, d'aquí de Barcelona, el número 8, li va donar la raó i li va donar 46.000 euros.
Déu-n'hi-do, doncs amb aquesta xifra ens acomiadem. Gràcies, Miquel, i fins
molt
la propera.
De gust. Fins una altra.
Adéu.